Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 25 d'abril de 2013. El govern espanyol admetia ahir que el factor de sostenibilitat que haurà de definir en un mes el comitè d'experts creat amb aquesta finalitat, amb la finalitat de renovar i reformar les pensions, pot retardar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys a partir de l'any 2027, segons un document que va lliurar ahir el secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomàs Burgos, a la comissió del Pacte de Toledo. Aquest Pacte de Toledo, assolit l'any 1995 en un moment històric, va ser una gran fita, però necessita un replantejament perquè la situació de cara a l'any 2027 és certament difícil. La població, afortunadament, per l'augment de l'esperança de vida, s'envelleix i el problema de la reforma de les pensions és que ara no hi ha fons suficient fins tan tard i caldrà fer aquesta reforma. El document reconeix que ha augmentat el nombre necessari d'anys cotitzats per poder-se jubilar de manera que l'edat efectiva de jubilació s'acosti a l'edat legal establerta en els 67 anys a partir d'aquest 2027. Els problemes socials que tenim són del present, però, sens dubte, també és bo que els nostres governants pensin en el futur. I també, entre tots, tinguem molt present que els qui neixen ara, a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, són els qui garanteixen les pensions del futur. És bo, com ens havia dit anys enrere en una frase molt recordada l'expresident Jordi Pujol, que neixin més catalans. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Com us dèiem, el govern espanyol es planteja seriosament retardar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys a partir de l'any 2027, després que un comitè d'experts que s'ha creat amb la finalitat d'afrontar el problema futur de les pensions i que va ser lliurat ahir pel secretari general de la Seguretat Social, Tomàs Burgos, a la comissió del Pacte de Toledo, anés en aquesta línia.
Aquest document assenyala que el factor de sostenibilitat pot tenir efectes sobre l'edat de jubilació en dos sentits. D'una banda, augmentant el nombre necessari d'anys cotitzats per poder-se jubilar, de manera que l'edat efectiva de jubilació s'acosti a l'edat legal establerta en 67 anys a partir de l'any 2027. D'altra banda, l'executiu admet que un cop unificada l'edat legal de jubilació és possible seguir augmentant aquesta edat, alhora que també reconeix que el factor de sostenibilitat pot tenir efectes sobre la indexació de les pensions, que ara s'actualitzen segons l'evolució de l'IPC del mes de novembre de cada any.
El document indica que en l'última dècada hi ha hagut comportaments perversos que el mateix sistema de seguretat social origina i que no s'han de perpetuar en el temps, com el fet que la pensió mitjana del sistema hagi crescut en aquest període més que els salaris i més que la variació dels preus, així com la insuficiència de les cotitzacions en relació amb algunes prestacions meritades o les altes taxes teòriques de reemplaçament de les pensions a Espanya en comparació amb les d'altres països europeus. Canviant de qüestió, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va demanar ahir al ministre d'Educació espanyol, José Ignacio Wert, que paralitzi la llei orgànica de millora de la qualitat educativa i comenci de nou després del dictamen del Consell d'Estat fet públic ahir. un document que rebutja una part del projecte de llei.
El Consell d'Estat discrepa del punt que estableix que la Generalitat ha de pagar l'escolarització en castellà a qui ho demani i fins i tot en un centre privat en cas que l'alumne no disposi d'oferta pública. Segons Rigau, el dictamen també assenyala que el model lingüístic el determina la Generalitat i que, per tant, és el govern català el que ha de decidir de quina manera han d'assumir els alumnes el nivell òptim en les dues llengües oficials. Tot i que el dictamen no és vinculant, la consellera ha demanat al ministre que faci una pausa per pensar-s'ho i redefineixi la llei per la millora de la qualitat educativa basant-se en el consens.
Per exemple, el Consell d'Estat rebutja que Catalunya hagi de pagar una escola privada a una família que vulgui que el seu fill rebi les classes en castellà. En el dictamen sobre la reforma educativa que impulsa el ministre Wert, es diu que no es pot obligar el govern a pagar l'escolarització en castellà en el cas de Catalunya a qui ho demani. Per això, la institució conclou que aquest punt no hauria de figurar en el text de la llei, que ara mateix es troba, recordem-ho, en estat d'avantprojecte de llei a l'espera de ser aprovat després del vistiplau del Consell de Ministres al Congrés i al Senat.
El Consell d'Estat entén que la proposta del Ministeri d'Educació pot suposar una vulneració de competències de les comunitats autònomes amb llengua pròpia. L'òrgan consultiu planteja també que la mesura pot comportar problemes jurídics i tècnics. El Consell d'Estat sí que puntualitza, però, que els governs autonòmics han de determinar una proporció raonable de l'ús de totes dues llengües al sistema educatiu. El dictamen també demana que no desaparegui l'assignatura d'educació per la ciutadania, tal com preveu el text d'aquest avantprojecte de llei orgànica.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va admetre ahir que està negociant amb el govern espanyol i també amb els socialistes del PSOE una millora del finançament de Catalunya i va instar, en sessió de control al Parlament de Catalunya, el PSC a fer pedagogia entre els socialistes espanyols per obtenir millores substancials i forçar el PSOE a tenir una posició més favorable, va dir, als interessos catalans.
I és que, segons va reconèixer ahir a la sessió de control del president al Parlament, ha detectat que Andalusia, per exemple, defensa uns interessos contraris als de Catalunya. Sense entrar en detalls, el president Mas va respondre al líder dels socialistes, Pere Navarro, al qual li va preguntar si l'executiu negociava el nou finançament per Catalunya que el govern, i va dir doncs, que evidentment sí que ho estan fent. Ara bé, va recordar a Navarro que aquesta qüestió ja es va abordar a la reunió que va mantenir amb ell mateix i també amb el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, no garanteix que doni suport al seu partit als pressupostos de la Generalitat per aquest any, encara no aprovats a la Cambra Catalana, recordem-ho. En una entrevista al programa 23-24 de Televisió de Catalunya, Junqueras va insistir ahir a la nit que, tot i els rumors de flexibilització del dèficit, no es pot confiar en l'estat espanyol davant qüestions de finançament.
Pel que fa a l'àmbit català, el president d'Esquerra va tornar a criticar que es pressioni els republicans per l'aprovació dels pressupostos quan els problemes és, segons ell, que l'estat incompleix els acords i que el dèficit fiscal continua. Per Junqueras, el més rellevant no és si s'aproven ara els pressupostos, sinó canviar el model, perquè, segons ell, l'actual només comporta patiment i condemna per Catalunya.
El Partit dels Socialistes de Catalunya es planteja anar en coalició a les properes eleccions al Parlament. Seria una fórmula que preveu el primer secretari de la formació, Pere Navarro, per ampliar l'espai estrictament socialista a les urnes. De moment, Navarro estén la mà a les forces de progrés que comparteixin el catalanisme d'esquerres per presentar una oferta electoral que desbordi els marges de l'anomenat vot socialista.
Navarro va explicar-ho a l'espai polièdric de Catalunya Informació, que ell defensa perquè seria apropiat que en unes properes eleccions s'intentés ampliar l'espai que correspon purament al PSC.
Per primera vegada des de la creació de la càtedra Príncep d'Astúries als Estats Units, a la prestigiosa Universitat Nord-Americana de Georgetown, a Washington, aquesta plaça quedarà vacant l'any vinent. El Ministeri d'Educació, que convoca aquesta plaça, ha decidit no renovar el contracte d'una professora, la catalana Clara Ponsatí. Aquesta docent denuncia que ha estat objecte de censura per part del govern espanyol a causa causa de les seves opinions públiques. Ella diu que ho atribueix a una censura i ho qualifica de represàlia per unes intervencions seves en un vídeo sobre l'expoli en el programa d'Al Jazeera. Els professors de la càtedra Príncep d'Astúries a Georgetown signen per un any ampliable a un altre. Quan se li va donar Clara Ponsatí, totes les parts van manifestar que volien que s'hi estés 2 anys. Ara, però, no continuarà i, segons Ponsatí, això té la seva causa en les seves idees independentistes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, va demanar ahir a la Unió Europea que s'acosti fins a l'estat espanyol per veure de primera mà el drama dels desnonaments. Un problema que va qualificar de xacra que afecta 400.000 persones. Des de Brussel·les, on va intervenir davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, Ada Colau va demanar a la Unió Europea que demostri als ciutadans que Europa serveix per alguna cosa.
Colau va criticar ahir que el govern espanyol ajuda els bancs en comptes de les famílies, malgrat que va ser el mateix executiu el que va animar els espanyols a hipotecar-se. També va denunciar ahir que se'ls ha criminalitzat. El president en funcions de la comissió, l'eurodiputat d'Esquerra Unida, Willy Meyer, ha acordat que la petició de la plataforma d'afectats per la hipoteca continuï oberta i s'estudien ara accions com la visita d'una delegació d'eurodiputats a l'estat espanyol per conèixer el problema. Colau es va enfrontar durant la intervenció amb les crítiques de l'eurodiputat del PP, Carlos Iturgaiz, que el va acusar de presentar-se a Brussel·les com un llop amb pell d'ovella, perquè no ho explica tot.
La plataforma En Pie vol protestar aquesta tarda davant del Congrés dels Diputats fins que aconsegueixi, segons diu, la caiguda del règim i l'obertura d'un procés de transició cap a un nou model. A la cambra baixa s'han posat ja, a través de les forces de seguretat de l'Estat, tots els mecanismes de seguretat perquè aquesta plataforma anima, diu, a trencar el cordó policial. Moviments com ara el del 15M han decidit no unir-se, però, a aquesta convocatòria. El Ministeri de l'Interior estudia possibles delictes contra el país i la plataforma té programats també assetjaments nocturns contra el que qualifica de culpables de problemes com els desnonaments. I un apunt sobre l'actualitat política a Galícia, perquè ahir es va produir un lamentable episodi a la cambra autonòmica. El PP gallec ha demanat la dimissió del portaveu d'Alternativa Galega d'Esquerra, José Manuel Beiras, per haver-se encarat durament i fins i tot amb una proximitat física amb el president de la Junta, Alberto Núñez Feijó, al seu escó per l'afer de les fotos de Feijó amb un narcotraficant.
Beiras es va acostar fins al lloc on seia Feijó i va clavar un cop de puny a l'escó mentre li demanava una mica de docència, de decència.
Beiras va saltar durant la sessió de control. Havia intervingut el portaveu parlamentari del bloc nacionalista gallec, Francisco Jorquera, tot seguit va intervenir el president de la Junta. Les paraules van acabar amb la paciència del polític gallec, que es va acostar a Núñez Feijó i el va avisar dient-li que no és digne de ser el president dels gallecs. Aquest episodi arriba gairebé 20 anys després que Beiras ja protagonitzés un incident semblant amb una sabata quan el president era Manuel Fraga. Dos minuts i serà un quart de nou. El president d'Itàlia, Giorgio Napolitano, ha convocat Enrico Letta, vicepresident de la formació de Centre-Esquerra Partit Democràtic, per encarregar-li la formació del nou govern italià.
Letta, de 46 anys, europeista convençut, li ha donat un sí provisional i ha dit que accepta amb reserves, però l'encàrrec el convertiria en nou primer ministre italià. Això significa que Letta es prendrà un temps per fer les seves consultes i, posteriorment, acudirà de nou davant Napolitano per donar-li la seva resposta definitiva. Letta ha estat, finalment, qui ha rebut l'encàrrec de Napolitano en una nova decisió imprevista a Itàlia, on sonava amb força l'exprimer ministre socialista Giuliano Amato, que s'apuntava com a candidat a consens pel centre-esquerra i també la dreta de Silvio Berlusconi. No se sumaran al possible nou govern que s'espera que pugui jurar abans de final d'aquesta setmana ni l'esquerra ni tampoc el moviment antisistema liderat pel còmic Beppe Grillo.
A Veneçuela, el líder de l'oposició, Enrique Capriles, ha donat un ultimàtum al Consell Nacional Electoral perquè perquè acabi de posar en marxa l'inici de l'auditoria sobre els vots dels comicis del dia 14.
Ho ha dit en una roda de premsa. El seu missatge, però, s'ha vist interromput pel govern. Sense donar cap mena d'explicació, les televisions i ràdios del país han començat a retransmetre un comunicat oficial de l'executiu en el que durant uns 15 minuts el chavisme ha exhibit un vídeo manipulat. En concret, en aquest vídeo hi apareixia la presidenta del CNE anunciant els resultats dels comicis, així com també a funcionaris del govern denunciant fets de violència.
Una mesquita de Boston, als Estats Units, s'ha negat a celebrar un funeral per Tamerlan Tsarnaev, un dels presumptes autors de l'atemptat de la Marató a la capital de Massachusetts, segons ha explicat una tieta seva a la cadena NBC.
Tsarnaev va morir divendres passat en un tiroteig amb la policia, mentre que el seu germà, Zocar, de 19 anys, continua encara ingressat en un hospital, acusat, recordem, d'ajudar a perpetrar l'atac. El seu estat ha passat de ser greu a estable, segons van informar ahir fonts mèdiques. La seva tieta ha indicat que un dels oncles dels hospitals es va dirigir a un imant d'una mesquita de Boston per sol·licitar que portés a terme el funeral i també el seu enterrament, però la petició va ser rebutjada. Segons ella, l'imam va dir que es tracta d'una persona que va matar deliberadament persones i que, per tant, no hi ha lloc per ell com a musulmà en aquesta mesquita. Per cert, que la mare dels dos sospitosos també ha revelat, abans dels atacs de la Marató, que l'FBI ja havia estat vigilant el seu fill gran. Tant ella com el seu marit són interrogats per agents de l'FBI i també l'FSB, que és l'antic KGB.
I almenys 110 persones van morir ahir i centenars més van quedar ferides en ensorrar-se un edifici als afores de Dhaka, la capital de Bangladesh.
Es tracta d'un immoble de 8 plantes que es va ensorrar, com dèiem, ahir a primera hora del matí, a Sabara, 24 quilòmetres al nord-oest de Dhaka. Segons el diari The Daily Star, els ferits podrien arribar a 600. Els bombers i la policia i també el personal militar van rescatar unes 150 persones d'entre les runes i continuen encara buscant més supervivents. Veïns de la zona asseguren que a l'interior de l'edifici hi havia centenars de persones més. Els ferits, per la seva banda, continuen sent traslladats a diversos hospitals de la zona. La majoria de víctimes són obrers, ja que el Rana Plaza és un edifici al que es va enfondrar, un edifici comercial de 8 plantes, on hi ha diversos tallers textils, també un centre comercial i un banc. El director de la policia industrial ha acusat els propietaris d'aquestes fàbriques d'ignorar les esquerdes que van aparèixer dimarts mateix en aquest edifici.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Borussia de Dortmund va golejar el Madrid per 4-1 amb un pòquer del polonès Lewandowski. Va ser una sortida trepidant, la de l'equip alemany. En 7 minuts de joc ja va haver-hi la primera ocasió clara de gol i en la segona acció Götze va rematar en un cos a cos al porter del Real Madrid. Al Madrid li va costar situar-se sobre el terreny de joc i només un gol de Cristiano Ronaldo, que servia per neutralitzar l'1-0 inicial en el minut 43, va servir per donar esperances a l'equip blanc, que a la segona part, però, es va enfonsar i van arribar els 3 gols que van situar el 4-1 final, 3 gols seguits, l'últim de penal. La tornada d'aquesta semifinal serà dimarts vinent al Santiago Bernabéu de Madrid. El Barça, recordem-ho, que va perdre també contundentment, en aquest cas encara per un resultat més avoltat, 4-0 a Munic. Reprèn avui l'activitat amb els entrenaments. L'entrenador del Barça, Tito Vilanova, reapareixerà a la sala de premsa demà a 3:45 de la tarda amb motiu de la prèvia de l'Atlètic Club Barça després de mesos sense fer-ho davant dels mitjans a causa del tractament rebut contra el tumor, segons ha informat el Club Blaugrana.
Recordem que fa unes setmanes Vilanova es va reincorporar al dia a dia del Barça després de tornar de Nova York, on va estar tractant-se d'aquest tumor, però el club ja va mantenir un dels seus ajudants, Jordi Roura, en primera línia mediàtica abans i després dels partits, malgrat que com a titular ja dirigia tant els entrenaments com els partits de la banqueta. La situació de l'equip barcelonista, també les expectatives a la Lliga de Campions després del Copa Múnich, com dèiem, i també el seu futur al club són els temes que es preveu que tracti Tito Vilanova. Abans de la presència de Vilanova divendres davant dels mitjans, com dèiem, Iniesta serà el jugador que atendrà els informadors després de l'entrenament d'avui, ja que ahir el conjunt blaugrana va gaudir d'un dia de festa.
Important jornada la d'avui per al Barça de bàsquet. Els blaugrana volen classificar-se per a la Final Four de l'Eurolliga. necessiten guanyar en el cinquè i definitiu partit del play-off de quarts al Panathinaikos a les 9 del vespre al Palau Blaugrana en aquest cinquè i definitiu enfrontament.
40 minuts si no hi ha pròrroga per guanyar-se el passaport a Londres després de tornar del descans. Joan Carles Navarro i Sarunas Jikidiskus en l'últim partit de la Lliga ACB davant l'Estudiantes, Pasqual ha assenyalat que els seus jugadors arriben en un bon moment de forma.
I un apunt de tennis a l'Open Bank Sabadell de Barcelona. L'alacantí David Ferrer va quedar eliminat i van passar ronda Rafa Nadal, Marcel Granollers, Ramos i també Tommy Robredo. D'aquesta manera, la sorpresa va saltar només amb David Ferrer.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem la informació d'aquest dijous. El Papa Francesc va reflexionar sobre les tres paràboles de l'Evangeli que ens presenten al final de la vida temporal en el món, que són la de les 10 verges, la dels talents i la del judici final. En l'audiència setmanal celebrada a la plaça de Sant Pere, el pontífex va recordar que la paràbola dels talents és important perquè cada dia s'introdueix en les nostres vides. En un moment de màxima complicitat amb les desenes de milers de persones presents, el Sant Pare va preguntar si hi havia joves a la plaça de Sant Pere i els va demanar que no tinguin por de fer grans coses en la vida. Al final de l'audiència, el Sant Pare va demanar l'alliberament dels dos bisbes ortodoxos segrestats des de dilluns a Síria, després que ahir mateix, al matí, s'havia dit que podrien haver estat alliberats, citant fonts de l'agència Zenit en àrab, aquesta possibilitat va quedar després desmentida. Escoltem com recordava el Papa la presència de la paràbola dels talents en les nostres vides. Estem en temps d'acció, en el temps en què hem de fer fructificar els dons de Déu, no per nosaltres mateixos, sinó per Ell, per l'Església, pels altres. És el temps en què hem de buscar sempre fer créixer el bé en el món. I particularment en aquest temps de crisi, avui, és important no tancar-nos a nosaltres mateixos, enterrant els propis talents, les pròpies riqueses espirituals, intel·lectuals, materials, tot allò que el Senyor ens ha donat.
I també el Papa Francesc va dir ahir a les àvies de la Plaça de Mayo de l'Argentina que comptin amb ell per buscar on són els fills desapareguts durant la dictadura militar entre els anys 1976 i 1983, apropiats, recordem, il·legalment per altres famílies. La presidenta d'aquesta organització, Estela de Carlotto, va manifestar aquesta disposició que els ha transmès el pontífex després de la trobada que va mantenir amb el Sant Pare al Vaticà al final de l'audiència general ahir mateix. De Carlotto va ser a l'audiència al costat de Joan Cabandier, fill de desaparegut durant la dictadura militar, i Buscarita Rossegui, també membre d'aquesta associació. Les àvies de la Plaça de Mayo van demanar al Papa que s'obrin els arxius de l'Església Argentina i del Vaticà per ajudar a esbrinar on són els fills dels desapareguts.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, i ara les pensions, document de treball per abaratir el sistema, referint-se a les intencions del govern espanyol. La Vanguardia, el govern del PP suspès a dur la jubilació més enllà dels 67 anys. El Punt Avui, sobre ensenyament, verd, suspèn, referint-se al dictamen del Consell d'Estat. El Diari Ara, jubilació més enllà dels 67. El País, Rajoy planteja noves fórmules per revisar les pensions. El Mundo, el president del Tribunal Suprem, legitima la coacció davant dels domicilis. L'ABC titula Jordi Pujol fill va guanyar 12,7 milions en un dia amb una empresa d'un únic treballador. I el diari La Razón titula Objectiu l'últim aturat. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem breument de la vetlla de Santa Maria de Joves a Montserrat, que es farà demà al vespre. Comentarem com es prepara amb el delegat de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Carles Muñiz.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 2 de maig tens la terrina de Nespres de 750 grams a 1,99 euros.
I carxofes amb denominació d'origen Tudela per 1,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i seran 8:45, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta autovia A2. Molta atenció, tenim un camió avariat al tram de Castellbisbal, talla carril en sentit Barcelona. La cua cada cop va a més. Són cues ja de més de 3 quilòmetres en aquesta autovia A2, Martorell, Castellbisbal, baixant cap a la ciutat de Barcelona, és a causa d'un vehicle avariat, com us dèiem. A banda d'aquest punt, també val la pena comentar l'autopista del Garraf lenta amb aturades Viladecans amb Boi o l'autopista B23 amb retencions a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Extrem nord de Barcelona, C58, amb aturades intermitents sortint de Barcelona, gairebé des del nus de la Trinitat fins a Ripollet, la mateixa via, la C58 carregada a Sabadell i a Badia. Ara si acabem amb la C-17, aquí hi ha aturades els trams de Parets i de Mollet, baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics ara mateix a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui hem començat la jornada de forma ben diferent de la d'aquests dies passats, i és que durant la passada matinada la nuvolositat ha augmentat ràpidament a tot el país i ara mateix el cel ja està cobert o molt ennuvolat en conjunt a tot Catalunya, i aquests núvols ens han portat a més precipitacions que de forma feble i dispersa van afectant molts punts del país. Precipitacions que es poden mantenir al llarg de les properes hores i que continuaran afectant de forma feble. Pel que fa a les temperatures, doncs comencem la jornada amb temperatures molt més altes, a punts de la Catalunya central, fins i tot amb valors que han pujat entre 7 i 8 graus respecte als valors de temperatura d'ahir a la mateixa hora. Això sí, al centre de la jornada hem d'esperar que les temperatures siguin semblants una mica més baixes degut a aquest augment dels núvols, una situació que es mantindrà al llarg també del divendres. Atenció també, el vent pot bufar amb ratxes fortes o molt fortes. Això també provocarà una notable alteració marítima. És per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya s'han activat avisos de situació meteorològica de perill per vent i estat de la mar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà demà al vespre la tradicional vetlla de Santa Maria, on molts joves es concentren per pregar la Mare de Déu, cantar, fer silenci i, en definitiva, viure la joia de sentir-se fills de Déu i també fills de Maria. En aquesta tradicional vetlla, la promoció és especialment intensa quan coincideix amb vigília de cap de setmana, com és el cas d'aquest any. Parlem amb el qui és, d'alguna manera, l'anfitrió d'aquesta vetlla, ja que Montserrat pertany a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ens acompanya uns moments el delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Carles Muñiz. Mossèn Carles Muñiz, hola, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com es presenta la vetlla de Santa Maria aquest any?
Diuen que serà passada per aigua, però això no traurà que siguem molts els que ens sentim convidats a pujar fins a la muntanya santa, als peus de la Mare de Déu, per fer lloança, per donar gràcies, per pregar, com tu molt bé has dit, per cantar, per fer silenci, per escoltar la paraula de Déu, per sentir-nos església, per compartir l'Eucaristia. Aquest serà el nostre desig.
Primer hi ha una estona de pregària amb celebració de la paraula, silenci i cants, i després l'Eucaristia, que a més aquest any presidirà el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Tot plegat comença a les 10, no?
Sí, la vetlla, pròpiament, comença a les 10 de la nit, i a les 9 hi hauria com aquest primer moment, que és per situar-nos, per tant, això que li diem la prevetlla, a les 9... doncs ja volem anar creant aquest ambient a la basílica que ens ajudi a pregar, amb cants, amb silencis. Ens ajudaran el grup instrumental de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, i amb aquest desig, no?, d'ajudar a que aquells que anem arribant a la basílica, doncs poder començar escalfant l'esperit, per tal d'esperar que siguin les 10 i començar pròpiament el que és la vetlla a la Mare de Déu de Montserrat, on hi ha és una eucaristia amb aquesta part de la paraula de Déu ampliada amb altres lectures.
A l'eucaristia de la vetlla, a la nit, participa la comunitat monàstica benedictina?
Sí, sí. Ells probablement són els anfitrions,
sí.
Són els que ho preparen, ells són els que també ells són presents durant la vetlla, i sí, sí, és la comunitat benedictina qui ens convida, no?, amb molt bona col·laboració, no?, per part nostra, d'oferir-nos, també agraïts pel servei que fan, d'ajudar-nos a aquesta pregària a la Mare de Déu.
S'espera que vagin més joves que altres anys. Com s'organitza
l'assistència? Sí, això que deies també al començament. Sí. Els delegats, quan miràvem una mica aquest curs, dèiem, home, hem d'aprofitar que aquest any i que l'any que ve la festa de la Mare de Montserrat cau en cap de setmana, per tornar, no?, a fer aquest esforç de convidar els joves, de possibilitar que hi siguin, de tal manera que fins i tot hem proposat algunes activitats per dissabte al matí, perquè hi haurà un centenar de joves que es quedaran a dormir a Montserrat també, no? I això també ens sembla que és bo, que siguem capaços pastoralment d'aprofitar aquesta vinentesa del cap de setmana per convidar fins i tot a nois més joves, de 15, de 16 anys, que encara no han anat mai a la vetlla de la Mare de Montserrat, perquè ho coneguin per primera vegada, però també aquells joves de 20 i pico, que fa anys que havien anat, però que havien deixat de venir, i que ara, doncs, vinga, escolta, aquest any que és divendres, que demà no t'has de llevar tant d'hora, aprofita, no?, i torna a pujar els peus de la Mare de Déu en aquesta nit especial. I sí que anem veient, no?, pel que ens van dient la gent, que serem més joves que altres anys. Sí que
doncs
es notarà això.
Esperem que s'aprofiti també pastoralment i també des del vessant festiu el que és aquesta major afluència que s'espera de joves. Suposo que s'han organitzat grups que hi pugen, però sí, també m'imagino que és oberta aquesta vetlla als joves i no tan joves que s'hi vulguin sumar. Com faria vostè una crida als oients, a aquelles famílies que ens escolten, perquè, per exemple, els seus fills o els seus nets s'animin a anar-hi?
Jo diria que és com una oportunitat. És aquelles coses a les que algun cop a la vida hem de poder participar, no? No, jo crec que no ens podem conformar amb que algú ens ho expliqui, no? O mirar-nos-ho com si fos una peça de museu. Jo crec que la Verge de la Mare de Montserrat és vida, no? I nosaltres estem cridats a participar-hi, no? En aquest esdeveniment. No? Jo crec que conformar-se com sento que el meu avi, que el meu pare m'explica que ell va participar quan era jove, jo crec que no ens podem conformar amb això i ens hem de sentir cridats a participar-hi en aquest esdeveniment que és la vida, no? I per tant nosaltres, els adolescents, els joves, o cadascun, gent allunyada que amb tot el que estem vivint necessita també aquests espais d'espiritualitat, de trobada amb Déu, no? De sentir-se emmirallat en Jesús, no? D'aquesta cremor de l'esperit que ens ajuda a tirar endavant, doncs la vetlla de la Mare de Déu de Montserrat, com moltes altres coses, això ens ajuda.
Doncs la cita és demà divendres, a partir de les 9 del vespre, amb la prevetlla, i a les 10 amb la vetlla, que gira al voltant de l'Eucaristia, ja de vigília de la festa de la Mare de Déu de Montserrat. Recordem que Ràdio Estel oferirà en directe l'endemà, el dissabte, dia de la Mare de Déu de Montserrat, a les 11 del matí, la missa conventual solemne amb les laudes abans, que en aquest cas, en el cas de la festa de la Mare de Montserrat, seran a les 8, com que és dissabte, doncs la programació és diferent a la resta dels dies de Ràdio Estel, però incloem sempre fidels a la cita aquesta festa, i nosaltres sempre, doncs, des d'avui ja animem els oients a participar, si poden, en aquesta vetlla de Santa Maria demà a la nit. Gràcies, mossèn Carles Muñiz, delegat de Pastoral de Joventut de la Diòcesi de Sant Feliu. Una abraçada i que vagi bé la vetlla. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel avui amb una mica de retard, però ja amb tots els membres de la taula aquí a l'estudi 1 ens acompanya en Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim la presència d'Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau. Hola, bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia, tingueu.
I també tenim la nostra col·laboradora habitual dels dijous, també, que és Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, avui l'actualitat ve molt marcada pel tema de les pensions, perquè, bé, això que ja es comentava des de fa uns mesos i fins i tot uns pocs anys, des del govern espanyol anterior, la possibilitat que treballem més anys, és a dir, que ens jubilem als 67 o fins i tot més tard, continua ben viva. I potser ens dona una mica la sensació que de tot això no se'ns acaba d'explicar prou clarament què comporta una cosa, què comporta l'altra, com està tot el problema de les pensions, perquè, clar, estem molt preocupats pels problemes del present, però de cara a l'any 2027, els qui tinguem menys de 50 anys, per exemple, doncs no ho tenim molt clar, que puguem cobrar una jubilació amb diners públics.
A saber el que passarà d'aquí al 2027. No, mira que totes les previsions que s'han fet sempre s'han anat a morris. Sí, jo ja he vist, pensat, on dia? Una que es volia jubilar a l'edat que toca? O sigui, ja l'any que ve potser no podré, tampoc.
A vostè li tocaria l'any que ve per aquestes edats?
A mi tocaria l'any que ve, sí, per edat l'any que ve. Però, bé, jo, mira, llegint totes les notícies, el que sí m'ha cridat l'atenció, el que diguin que troben que hi ha hagut un decalatge en què ha pujat més dintre de la Seguretat Social el que tocava pensions que no el que era la pujada de sous normals, no? I clar, per dintre meu he pensat, home, i a quin preu estaven les pensions? Clar, era normal que també hi hagués aquest increment perquè teníem unes pensions de segons quins nivells molt irrisòries que la gent no podia viure. Era normal que fes una puja més amunt, no? Vull dir, el que et dol és que en aquests moments vagin a tocar sempre a rescatar de la misèria. O sigui, anem a rescatar o anem a treure d'aquell que potser més ho necessita. I sabem molt bé que sempre que acaba de rebent, perquè com que després s'aplica per igual, o sigui, aquestes pensions tan baixes que tenim a les vídues, que els hi preguntin què estan cobrant, no?
Sí, sí, hi ha una pobresa silenciosa en tot el tema dels pensionistes.
I a mi em fa una por quan diuen, oh, no, és que estan cobrant massa i s'ha de retallar perquè s'ha pujat molt. Dius, bé, a qui retallaran? Perquè, com sempre, reben els de sempre, vaja, els que menys hauria de tocar.
Bé, sobre les pensions.
Sí, és evident que aquí la desvelació, i més en uns moments un atur tan important com el que tenim, no s'hauria de redreçar, al contrari. Una de les mesures aconsellables per generar ocupació és permetre que la gent es jubilés i que altres ocupeixin els llocs de treball, perquè mentre tindrem gent amb dificultats doncs, treballant fins als 67 anys o més endavant, tenim una quantitat de gent amb estudis acabats, amb oportunitats de feina que no troben, que estan emigrant a l'estranger i que no deixen de representar un cost molt important pel país. Jo penso que aquesta és una pel·lícula, enormement equivocada, perquè les coses no van bé. Per altra banda, el dèficit de les pensions és una qüestió molt relativa. He dit moltes vegades, no sé si també ho he dit en aquesta taula, que les pensions no únicament s'haurien de constrenyir, sinó que es podrien pràcticament duplicar. L'import de les pensions d'Espanya en aquest moment, sumant les 5 pensions més importants que hi ha, que són la de jubilació, però també la d'orfandat, també la de viduïtat, també la de llarga malaltia i també les pensions no contributives, suposen a l'erari públic espanyol una despesa de 115.000 milions d'euros cada any. Segons el gremi d'inspectors d'Hisenda de l'Estat espanyol, el frau fiscal és de 93.000 milions d'euros l'any. Si recuperéssim els 93.000 de frau fiscal, les pensions podrien pujar amb un 80%. Però prefereixen, doncs, com deia molt bé la Francina, tocar el més feble i no tocar els grans bancs i les grans empreses que són els grans estafadors d'impostos. Però... és a dir, que no ens vinguin amb històries igual, ens enganyen, i prou.
Precisament fa pocs dies el govern espanyol va insistir que estava lluitant contra el frau fiscal. Bé, ja sabem les paraules.
I són tots amics, ja. Els grans defraudadors no són els amics, sinó que són els que els manen. Perquè el senyor Rajoy no obre boca sinó consulta el gran banc.
Senyor Jaume Castro, com ho veu vostè? Ara entrarem una mica en el detall de la jubilació més tard o no, però sobre la possibilitat que retardin l'edat de jubilació o que reformin les pensions.
Sí, evidentment, jo penso que les pensions és un pilar fonamental de l'estat de benestar i en aquest sentit vull dir és quelcom irrenunciable, no? L'altra reflexió que jo voldria afegir amb això que ha dit l'Arcadi és que, evidentment, el problema de la jubilació va lligat amb una paradoxa, no? I és que afortunadament l'esperança de vida s'allarga, afortunadament les persones, diguéssim, amb una edat avançada tenen una capacitat, diguéssim, d'actuació, d'activitat molt més alta i en canvi doncs sembla doncs que aquest missatge doncs de que no són útils, diguéssim, es tindria que mantenir. Jo penso que aquí hi ha dos aspectes a veure. Un que és pròpiament el del treball, diguéssim, remunerat, diguéssim, que porta el discurs de la pensió, i l'altre que penso que porta aquesta reflexió és un canvi de paradigma, no? El fet, doncs, de que les persones, doncs, amb una edat, doncs, de 67 anys estan perfectament i molt millor capacitades, en molts casos, que molts altres molt més joves, per la seva experiència, i que, evidentment, això porta, penso, un canvi de paradigma, no? Perquè... aquestes persones tenen que tindre un espai d'activitat important dintre de la societat, no?
Se'ls hi ha de reconèixer unes capacitats que moltes vegades tenen fins als 80.
Exactament. Per tant, aquí em sembla que hi ha aquesta contradicció, diguéssim, que s'ha de resoldre. Una, que és, evidentment, és el discurs econòmic i de la seguretat de les persones, i l'altra, que és del valor, diguéssim, de la seva capacitat, doncs, d'actuació i de producció, diguéssim, per la societat.
I per què el govern espanyol, aquest, i també l'anterior, de Rodríguez Zapatero, s'ha plantejat pujar l'edat de jubilació als 67? Quins avantatges poden trobar, tenint en compte que la de donar oportunitats als joves, com deia el senyor Arcadi Oliveres, potser queda reduïda? Quins altres avantatges pot tenir? Que es cotitza més? No sé.
No, jo
penso cotitzen que més treballadors que tenen una antiguitat gran?
Sí, suposo que és una qüestió bàsicament pressupostària, que han estat fent càlculs i que es donen compte que, com que hi ha gent que ara arriba. Jo diria, en bona mesura, fruit d'aquell boom de la natalitat que hi va haver-hi fa anys i que poden arribar a una edat de jubilació i que potser fan els càlculs i no els han fet suficientment bé. I, per altra banda, tinc l'impressió que el que pretenen, encara que sigui de forma amagada, és que la gent comenci a fer-se plans privats de pensions, que són el gran negoci bancari i la gran arrel de l'especulació. I aleshores, a partir d'ahir, si garanteixen les pensions mínimes, fins i tot si no les volen pujar, o si amenacen que ja no pujaran com pujaven abans, la gent acabarà fent plans complementaris. I ho he dit més d'una vegada en aquesta sala. Un pla complementari de pensions no deixa de ser una perversió.
També és bo que neixin catalans, que neixin espanyols, no? Perquè
bueno, ja hi hagi pensions al futur.
Com ens deia l'expresident Pujol.
Però pensa que els que ens toca ara jubilar són fills de la postguerra, eh? O sigui que, clar, va haver-hi... Era un boom... obligat perquè estaven sortint d'una guerra on havia mort tanta i tanta gent. O sigui, són producte d'aquell moment. No és una cosa d'ara, no. El problema és que els que ens estan naixent ara, dius, i quin futur els espera? Perquè, i ara aquí, anava a dir-te, és un discurs que li he sentit també en l'Arcadi, però és que també és cert. Vull dir-te, en lloc d'imposar tants milions com s'ha posat a la banca, s'hagués posat o s'hagués invertit més en com crear llocs de treball, amb ajuda a les indústries, a les empreses. Quantes empreses s'han anat a Mamorris, no? Potser ara els nostres joves no estarien fugint com estan fugint. Aquí només sabem plorar, lamentar-nos, però no veus un pla d'actuació perquè això s'aturi d'una vegada. I, en canvi, en lloc d'un pla d'actuació perquè s'aturi d'una vegada, no. Anem a rescatar d'on puguem rescatar. A qui li podem ara anar agafant, no? O deixant de donar. Jo crec que així no ens en sortirem, no sé.
Bé, ara continuem amb aquest i sobretot amb altres temes. Mentrestant, resumim la previsió de la tertúlia. Sara Cruz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'educació, l'activitat parlamentària d'ahir a Catalunya amb uns comentaris que va fer Artur Mas i també Itàlia.
Doncs si comencem parlant d'educació, que està a debat, i és que la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha instat al ministre José Ignacio Vera a replantejar la LOMCE pel revés del Consell d'Estat. Recordem que l'organisme rebutja que la Generalitat hagi de pagar una escola privada a una família que vulgui que el seu fill o filla rebi les classes en castellà. Tot i que el dictamen no és vinculant, la consellera Irene Rigau demana al ministre que busqui el consens per refer el projecte de llei. D'altra banda, com dèiem, Mas admet que negocia amb el govern d'Estat i també amb el PSOE una millora del finançament de Catalunya. Després d'admetre que negocia amb l'Estat i amb el PSOE, el president també ha instat el PSC a fer pedagogia entre els socialistes espanyols per obtenir millores substancials i forçar, per tant, el PSOE a tenir una posició més favorable als interessos catalans. I també, com dèiem, si tenim temps, marxem cap a Itàlia, perquè estem molt pendents de la política d'aquest país, i és que Napolitano ha encarregat finalment a Enrico Letta que formi govern a Itàlia, i ell ho ha acceptat, però amb reserves. El jove polític de centre-esquerra, vicesecretari del Partit Democràtic Europeu, està convençut també, ha dit que es prendrà el seu temps per fer consultes, i després dirà definitivament si assumeix el càrrec, doncs, de primer ministre.
Doncs la sempre complicada política italiana també formarà part de la tertúlia, si tenim temps. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb l'economista Arcadi Oliveres, amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 2 minuts i mig de 3:15 de 9, seguim amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Jaume Castro. I encara sobre les pensions, volen comentar alguna cosa més sobre el que pot acabar passant? I també, potser, per ajudar els oients a entendre per què els sindicats, per exemple, els representants dels treballadors espanyols, sempre suposen aquest augment de l'edat de jubilació. Suposo que és pel que deia el senyor Oliveres, és a dir, perquè no es donen oportunitats o no es genera ocupació.
Sí, i també perquè, clar, les condicions de treball, un sindicat es preocupa de que un treballador tingui les millors condicions, i els sindicats, quan va néixer el segle XIX, ja buscaven el descans dominical, buscaven vacances, coses relatives, i al cap i a la fi, retrasar la jubilació no és, en certa manera, tallar aquests principis que havien anat avançant. Per tant, forma part de la línia raonable dels sindicats, encara que també al mateix temps hi ha aquesta de preocupació que deia de la feina dels joves.
Recordem que tenim a Espanya vigent el Pacte de Toledo, que és aquell, gran acord de l'any 1995 que garanteix per llei les pensions. Però, clar, quina cosa més fràgil, no garantir per llei les pensions si s'ha de garantir que hi hagi diners.
Quan una persona està cotitzant tota la seva vida, és clar. Que és molt dur, eh? Perquè, clar, tu has estat pagant tota la teva vida perquè això existeixi. Dius, un dia hem estat pagant una seguretat social que en molts casos, com és en el meu, com que sóc una persona sana, per sort i segueixo tocant fusta, mai m'ha revertit la seguretat social, ara per ara, i espero que segueixi igual, perquè no tinc cap mena d'interès, tot el que jo li he aportat. Dius, què menys que a l'hora de jubilar-me, tot allò que he estat aportant se'm reverteix una mica, per això he estat tots aquests anys de treball, no? I que et trobis després que res, no?
Que t'has aportat, ha servit per pagar pensions.
D'uns altres, però clar...
S'ha de tenir en compte.
Sí, clar, sí, per ja, això, ja, ja, per això els que neixen ara pagant les pensions del futur, no?
Sí, aquí hi ha dos coses que voldria subratllar. Una és aquesta cosa que ha dit l'Arcadi, que és el problema del treball dels joves. O sigui que, evidentment, les pensions, diguéssim, dels ancians, de la gent gran d'avui, diguéssim, l'han de pagar els joves, no?, amb el seu treball. Per tant, en aquest sentit és importantíssim la generació també de llocs de treball i de crear, doncs, una base sòlida de treball per la joventut, i estem parlant en aquest moment d'un 48% de desocupació en les franges més joves. Aquest és un element. L'altre element que voldria afegir és la qüestió dels estrangers. O sigui, aquest any, per primera vegada després de 17 anys, han sortit 200.000 estrangers d'Espanya, no? La majoria dels quals són gent jove.
200.000 espanyols que han sortit a l'estranger.
No, 200.000 estrangers que havien tornat emigrat al seu país.
Sí, que han tornat, no? Perdó. Sí,
i
sí.
Molts d'ells són, i formen part, una franja jove. Sempre es pot dir que molts no treballaven, certament, però és una franja, diguéssim, de la societat que normalment s'ocupa també de serveis a la gent gran, etcètera, sí. Etcètera. I això és quelcom que també va molt lligat i és, penso, una gran preocupació pel futur.
Sí, perquè fan feines que la gent d'aquí no ens vol fer. Val? Perquè dius, sí que hi ha un gran atur, però jo que treballo en contractacions i que mires lletres i de més, no?, per la història aquesta, sé de la preocupació de molts empresaris a l'hora de contractar, perquè per segons quina feina la gent diu que per cobrar això o per tal, jo prefereixo seguir l'atur i si no els pares m'estan mantenint. I aquesta resposta l'està rebent més d'un empresari. Que...
Aquesta és una altra reflexió més de fons, perquè feina hi ha, sempre. El problema és que si hi ha atur és perquè...
Clar, el problema és que tu vols tenir en la mateixa categoria laboral que tenies quan et vas quedar a l'atur, que bueno, tothom té les seves aspiracions i amb això no ens hi posarem, no?
Clar,
perquè llavors hi ha unes feines que la gent d'aquí, sobretot el que són feines de serveis, no les vol. No les vol i per això s'ha de contractar gent de fora, sí, no? Però
a vegades les fan temporalment estudiants per pagar-se unes vacances o per...
Però depèn de quines ni estudiants això. Agafes, eh?
No, hi ha una altra cosa que abans en Jaume deia, que era el canvi de paradigma, perquè de vegades ens ho plantegem com a tot o res. És a dir, o et jubiles o no et jubiles. Per què no pensem en semijubilacions? Quedar, doncs, en mig sou i poder allargar uns anys més i coses d'aquesta mena. S'hauria de fer una flexibilització en aquest sentit. Alemanya la tenen i altres països també. I aquí sembla que en aquest sentit o fem això, o tot, o res.
També en la línia, efectivament, del que deia abans Jaume Castro, i és que hi ha persones que als 75 anys estan bé. El mateix papa té 76 anys i els bisbes es jubilen als 75, no?
I molta gent voldria tenir mitja jornada.
Exacte, per continuar.
Per continuar en el món laboral o fer cosetes... O aquestes coses que no trobes com a serveis i tal, que podrien anar fent i cobrar la meitat de jubilació si es proposés. Hi ha moltíssima gent que et diria que sí.
Bé, senyors, anem a altres temes. Hem de parlar d'educació, perquè el Consell d'Estat va fer públic ahir un dictamen, en part avalant alguns punts del projecte de llei educativa del govern espanyol i criticant-ne d'altres. És un dictamen no vinculant, com sempre passa en aquests projectes de llei, de qualsevol tipus, i bé, per exemple, es diu que vulnera competències de comunitats autònomes i també que reorganitza el tema de la religió i l'alternativa de manera no adequada, o almenys diu que no es tregui educació per la ciutadania.
Jo, tota aquesta contundència que té el ministre Wert quan es tracta el tema de castellà, m'encantaria que la tingués,
sí,
per exemple, que vaig estar parlant amb una gent valenciana i m'encantaria que tingués la mateixa contundència amb el valencià, per exemple, perquè sé que hi ha una petició de 50.000 famílies valencianes que volen que els seus fills aprenguin en valencià i no els hi concedeixen. Per què en aquest moment no són tan contundents?
Perquè a la comunitat valenciana allà hi ha un sistema diferent, bilingüe, unificat. Val,
però
bilingüe.
Ben bé, són 50.000 famílies, que ho estan demanant. I en canvi,
només en valencià,
s'estan fent el sord, no? No. Uh-huh. Els importa molt poc que la gent no pugui aprendre amb la seva llengua.
Sí, perquè efectivament el tema de la immersió lingüística sí que s'avalen els plantejaments del ministre Wert, que això no ho havíem dit, però sí, com vostè diu.
Són coses que em sorprenen molt.
O sigui, no ho he seguit gens, però en tot cas és evident que això de que s'hagi de pagar una escola privada d'algú que vol que el seu fill rebi educació en castellà és una aberració total. I és que no comprenc com aquests temes es poden plantejar. I si el Consell d'Estat, encara que hagi respaldat la llei d'en Wert, ha rectificat això, doncs mira, benvinguda sigui la seva nota, encara que no sigui vinculant. Penso que una posició contrària és aberrant, i estic complet d'acord amb el que diu la Francina, aquest respecte a les llengües s'hauria de tenir en altres llocs d'Espanya.
Senyor Jaume Castro, alguna cosa,
poca cosa més. Poca cosa afegir, perquè em sembla que és una cosa
de sentit comú,
diguéssim, no? Perquè, vull dir, se n'ha parlat molt, jo penso que és un tema de confrontació política i ideològica, perquè si no, no s'entén una mica de tot el que s'està dient.
A veure, si hi ha una nova llei educativa, sempre el desig de tots és que hi hagi més consens, i no sembla res... No sembla que hi hagi res que faci pensar que sigui de consens.
Perquè és que no es vol consens. No es vol consens. S'ha anat a l'enfrontació per enfrontació. Això és de dir, a veure qui té més força i qui pot més.
I també és bo que es vulgui, almenys hi hagi aquesta nota sobre manteniment d'educació per la ciutadania. Aquí a Catalunya potser això passa una mica sense perdre glòria. Però com toca anar bastant per les Espanyes i per la gent interessant, molts els hi sap greu que aquesta assignatura es vagi marginant, perquè era una manera de fer prendre consciència social, de començar a responsabilitzar amb els joves i que s'estigui marginant de mala manera, jo penso que no és per.
De fet, aquesta assignatura ha estat criticada per alguns dels seus continguts per determinades entitats, per la mateixa església en alguns casos, però també ara el govern espanyol vol canviar-la per una assignatura de valors, és a dir, li vol donar un altre nom, no sabem com serà per això. Bé, doncs anem a parlar, senyors, del que va dir Artur Mas en seu parlamentària. Va reconèixer o va assegurar, va revelar, millor dit, que està negociant amb el govern espanyol i amb el PSOE una millora del finançament de Catalunya. El gran tema comentat últimament sobre els
ponts. I es pot anar millorant, si no paguen, perquè el darrer que havíem tingut també era el millor finançament que podíem tenir. Però si després resulta que l'Estat no dona els cèntims, ja podem anar fent pactes, ja podem anar parlant, que l'important és que vinguin els cèntims. No sé, no? Perquè podem cantar molt contents amb un paperet que hem signat tots i que bé que quedem, però a l'hora de pagar diuen que no t'ho paguen, doncs que bé, no sé.
Clar, és que aquí hi ha un joc, jo diria, que és doble i a més s'ha barrejat amb el tema de la independència. Aquí sempre hem fallat pel fet de no tenir un concert econòmic com el que té Euskadi i el que té Navarra. I, per tant, hem anat fluixos. Es va seguir la política, el president Pujol la va seguir, potser en el seu moment era encertada, del peix al cove, em donen aquesta competència, em donen els diners per mantenir-la, i endavant. I mentrestant vaig augmentant competències i vaig augmentant ingressos. Però, esclar, no teníem present que aquestes competències s'encadirien cada dia i que, per tant, els ingressos inicials no serien suficients per mantenir aquestes competències. Aleshores, va fer un replantejament, que era aquest del concert econòmic, que en certa manera va ser una de les negociacions que l'Artur Mas va dur amb el govern espanyol ja fa temps. Però entremig s'hi va interposar el tema de la independència i aleshores l'estratègia del govern del Mas ja va ser abandonar una mica el tema del concert econòmic i veure si en canvi es podia negociar més a fons la qüestió de la independència. Però, esclar,
el dret a decidir, en aquest cas, seria.
El dret a decidir, però en aquest cas una cosa ha tapat l'altra. I en aquest moment ha quedat el dret a decidir, encara està el més calent a l'aigüera, i en canvi el tema dels diners no se n'ha pogut aconseguir més, i per tant és un problema greu.
És que es va tancar, recorda aquella conversa que el Rajoy es va tancar en banda, que em va dir que no em volia sentir parlar per res del concert. I aquí va ser quan es va tirar endavant tota la història del referèndum.
Bé, però aquí hi ha diversos fets, no? Però aquella famosa reunió del setembre era del pacte fiscal i ja s'havia celebrat la manifestació de l'11 de setembre, uns dies abans. En tot cas, sí. Hi ha diverses coses o barrejades o en temps diferents.
Sí, hi ha moltes coses barrejades, però jo diria que el problema d'avui del finançament és un problema a curt termini. I llavors hi ha diferents nivells, diguéssim, de temporals, diguéssim, no? I el problema del finançament és un problema d'ara, no? O sigui, per el que se'ns diu, doncs, hi ha problemes de finançament, doncs, a final d'aquest mes, en el mes de maig, o sigui, problemes molt concrets,
sí, problemes
que toquen la caixa, urgents, i que, evidentment, això demanen, doncs, una negociació immediata, i que, a més, va lligada, doncs, amb tot el problema del dèficit.
Potser cal un peix al cove d'emergència, no?
Exacte, perquè el peix al cove abans, diguéssim, es feia, diguéssim, donant suport legislatiu, justament, i era la manera més... El que passa és que això avui no és possible. Per tant, el peix al cove es té que fer atenent a altres raonaments, i un important avui és l'econòmic, no? I tot el sistema, doncs, d'ajustament del dèficit que s'està portant a terme, no? I per una banda això, i per l'altra, i és que la situació, doncs, que estem patint és una situació greu i que cada vegada més toca a la butxaca, doncs, de les persones, no? Llavors, o sigui, això cal, doncs, una revisió, evidentment, doncs, immediata, no? Un altre problema és el que deia la Francina, doncs, que si després, doncs, hi ha molt... Si veritablement es compleixen els acords de finançament. Uh-huh. Aquest és un altre discurs.
Bé, doncs, fins aquí la tertúlia que avui hem compartit amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i també amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que, per acabar, ens vol parlar d'un voluntari que és protagonista en forma de testimoni d'un llibre,
exacte,
ja que estem en la setmana de Sant Jordi.
Recomano a tothom que es vagi a comprar un llibre, que una interessant lectura, d'un voluntari nostre de Reus, l'Enrique Richard, que ha recollit la seva experiència. Ell és voluntari de l'equip de carrer, també. I la seva experiència de 10 anys de voluntari a carrer, amb històries viscudes. O sigui, està molt bé, es diu Con cartones por la calle, i a la Clareta el podran trobar. Ja sé que faig propaganda d'una entitat, però perquè sàpiguen on poden anar-lo a trobar.
Con cartones por la calle, el llibre testimoni d'un voluntari de Reus que porta més de 10 anys, diu,
sí,
treballant
de voluntari,
al carrer, fent de
voluntari. I ell ha recollit totes les seves històries i testimoniatge de carrer.
Doncs un llibre de gran contingut social que, evidentment, recomanem, com hem fet aquesta setmana coincidint amb Sant Jordi. Moltes gràcies novament, Francina Alsina, Arcadi Oliveres i Jaume Castro. Arcadi Oliveres, suposo que continuen davant tot aquest moviment.
Continuem davant, van gotejant encara les adhesions, em penso que ja en tenim gairebé 25.000 i hem d'anar seguint.
Doncs que vagi bé, si hi ha novetats sí, pel que fa a diàleg amb partits, sindicats, entitats...
Ja us explicarem, estem en fase ja d'organització interna.
Molt bé, doncs que vagi molt bé. Gràcies a tots bon tres. Adéu. Fins un altre, bon dia, adéu-siau.
Bon dia a tothom.
Passa un minut i mig de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión, després el comentari de Manuel Milian Mestre, el plusvàlua del primer cafè amb Carla Gràcia i l'equip del programa Plusvàlua, i també a partir de 9:45 en l'última mitja hora Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha demanat al ministre d'Educació, José Ignacio Berm, que paralitzi la LOMCE i comenci de nou després del dictamen del Consell d'Estat que rebutja una part del projecte de llei. El Consell d'Estat discrepa del punt que estableix que la Generalitat ha de pagar l'escolarització en castellà a qui ho demani, fins i tot en un centre privat, en cas que l'alumne no disposi d'oferta pública.
El PSC es planteja anar en coalició a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. És una fórmula que preveu el primer secretari del partit per ampliar, diu, l'espai estrictament socialista a les urnes. De moment, el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, es limita a estendre la mà a les forces de progrés que comparteixen el catalanisme d'esquerres per a presentar una oferta electoral que desbordi, diu, els marges del vot socialista. De la plana internacional, un dels monuments més icònics de Síria, el minaret de la gran mesquita d'Alep, una mesquita del segle XII de la capital del país, ha quedat reduït a runes després d'una altra jornada de combats a la ciutat. Els serveis d'intel·ligència nord-americans van demanar fa més d'un any posar sota vigilància Tamerlane Sarnaev, presumpte responsable, juntament amb el seu germà, dels atemptats de Boston, segons publica el diari The Washington Post. Segons un responsable de la CIA, les autoritats havien rebut informacions d'un govern estranger i la tardor del 2011 es va sol·licitar que se l'inclogués a la llista de persones a controlar i se li va incloure. Per primera vegada des de la seva creació, la càtedra Príncep d'Astúries a la prestigiosa Universitat Nord-Americana de Georgetown, a Washington, quedarà vacant l'any vinent. El Ministeri d'Educació, que és qui convoca la plaça, ha decidit no renovar el contracte a la professora que l'ocupa, la catalana Clara Ponsatí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui parlarem d'un tema que jo crec que és una mica paradoxal per lo que està passant arreu, al nostre país, sobretot. És sobre la bellesa. Sobre la bellesa. Perquè jo crec, sincerament, que quan Ciceró va escriure el tractat de Senectute, no solament va fer un cant formós, verdaderament meravellós, a lo que és les virtuts de la bellesa, sinó que ell va tenir la intenció de revaloritzar lo que és l'aportació de l'ancianitat a la vida pública i a la vida personal. Algunes persones veuen la vida dels vells de la tercera edat com una excrescència, perquè entenen que el ser que ja no és productiu deixa de ser un ser d'interès, i això és una aberració tremenda del materialisme i del consumisme de la nostra època. En canvi, els fets estan demostrant, i la gent intel·ligent ho està veient, de que quan més anys passen, si hi ha claritat d'idees i un cap com Déu mana, aquestes persones se converteixen en una font d'informació, en una font de prudència, en una font de bon fer les coses o de bon govern. I això en un moment que veiem que la governança, la governabilitat dels països en Europa no està funcionant, amb uns lideratges verdaderament minsos, sense categoria personal ni intel·lectual, amb una carència d'idees extremes, en aquests moments estem veient, si en canvi, que els vells, els que diuen vells, són els que estan il·luminant molt, molt clarament algunes perspectives. I poso l'exemple per defendre aquesta teoria. Mireu, Itàlia, país savi, país de llarga experiència, va fundar precisament el Senat. El Senat en el temps de la República, parlo de la República clàssica de Roma, el preimperi, i estava governada pel Senat, que eren la gent major. Normalment era la gent gran, hi havia excepcions, com el genial Ciceró, per exemple, que era el jove. Però és que no és això, és que sempre més la prudència dels savis ha sigut sempre lligat en gran manera a lo que és l'edat avançada, és a dir, a l'edat que diríem en castellà provecta. Bueno, aquesta idea del provecta no és precisament la minusvaloració d'una part de la vida dels homes. Jo crec que ha de ser el contrari. I en Itàlia, justament, en aquest moment, el que algú ja ha qualificat de Giorgio Primo, rei d'Itàlia, o sigui, el senyor Giorgio Napolitano, resulta que als 88 anys que complirà el mes de juny ha sigut reelegit pel president de la República. Quan ningú s'aclare, quan hi ha un caos total en Itàlia, en la política i en l'economia, quan no surten lideratges joves capaços, hi ha una excepció, diuen que l'ETA, el que ara l'han encarregat de fer el govern, una altra excepció és l'alcalde de Florència, que té 37 anys, un noi d'esquerres, teòricament d'esquerres, molt brillant. Però no surten lideratges, són precisament els homes de la ancianitat i de la gran experiència política com Giorgio Napolitano, és que poden il·luminar i buscar les solucions finals. Mireu, a mi això m'admira molt perquè ja els anys 80 em va admirar enormement el president Pertini. El president Pertini, ja molt avançat en l'edat també, era un home d'esquerres, era un home molt, molt valent i era un home d'un sentit de la dignitat i de la honorabilitat extrema. Què va fer? Aixecar la moral d'Itàlia. Aixecar tota la moral d'Itàlia. Tenia més de 80 anys quan va arribar al poder, a la presidència. I ara s'està repetint la història. Justament quan no s'aclareix les noves generacions, quan no hi ha un lideratge ni hi ha unes idees clares sobre el que hauria de ser el contingut de la dita Segona República, ara resulta que un excomunista, un senyor que l'any 94 va deixar el Partit Comunista d'Itàlia, una persona respectada en política, respectada personalment, resulta que aquest senyor és la component, és la cúpula, la clau de bòveda que acaba constituint la solució una altra vegada més a Itàlia. Després d'un primer septenat, no hi ha hagut més solució a resoldre que buscar un substitut. I no han sigut capaços de trobar-lo els partits polítics. Ara, quan no hi ha hagut incert en trobar-lo, han recorregut a què? A buscar en el passat, en el senyor que s'havia jubilat o es volia jubilar. I li han oferit, l'han ofert 7 anys més, el qual vol dir que està en 94 anys, si la vida li respecta la salut, evidentment aquest senyor presidirà Itàlia. Jo crec que aquest exemple és per considerar-lo seriosament. De veritat, la gent pensa que no tenen res que fer les persones d'edat provecta, d'edat major. De veritat, la gent pensa que el cervell madur, l'experiència acumulada, la prudència extrema, la sabidoria, que és l'edat, com deia molt bé Plató, no és un gran, immens valor enmig del caos en què estem vivint en aquesta crisi brutal d'Occident? Què fa l'Església? Ha elegit a un papa vell, 76 anys, el papa Francesc, que ha fet algunes institucions en moments delicats, buscar una persona prudent. Perquè la política i lideratge té molt d'atreviment, però moltíssim a l'hora d'executar, de prudència. I la prudència solament la té els savis, la sabidoria, i la sabidoria solament la dona la vida, l'experiència directa dels fets. Aquí acaba el meu comentari i la meva conclusió. Jo crec que la gent hauria de pensar una mica més en restaurar el respecte als grans, gent gran, en recuperar el sentit de la dignitat de les persones, diem-li provectes, el veure que del cervell d'una persona gran i experimentada a vegades surten les grans llums i les solucions. Bon dia.
Ràdio Estel.
És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Dos minuts i serà un quart de deu. El consum protagonista en aquesta primera estona de la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel els dijous. Avui parlarem de la protecció de dades i és que vivim en la societat de la informació i cada dia es tracten milions de dades personals. Les nostres dades circulen per tot arreu i no sempre se'n fa l'ús més adequat. En el dia a dia anem, per exemple, a la perruqueria, al metge, a la farmàcia, a la perfumeria o a molts altres llocs públics i de seguida ens demanen aquestes dades personals, noms, cognoms, DNI, amb l'objectiu d'obrir una fitxa de client o per visitar-nos, en el cas dels metges, o per poder-nos beneficiar d'alguns descomptes, així com també per enviar-nos publicitat a casa. Alguns ens podem negar a facilitar aquestes dades i hem de veure en quines situacions o què hem de fer per negar-nos a donar aquestes dades. De tot això parlarem avui en l'Espai de Consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i amb la presència, com cada dijous, de la Carla Gràcia. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Què fareu aquesta nit al Plusvàlua a les 8? Teniu ja...
Com cada dijous tenim programa que anunciarem d'aquí uns minuts.
Molt bé, perfecte. I saludem Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Quines són les dades de caràcter personal? I després entrarem en tot això de la protecció, què ens poden fer o què no ens poden fer.
Bé, les dades de caràcter personal són aquelles que ens identifiquen com a persones. El nom, el cognom, el DNI, la nostra adreça postal o electrònica, el número de telèfon, aquelles característiques físiques doncs, que ens donen doncs, la nostra imatge, tal com poden ser la veu, les fotografies o qualsevol altra imatge que es pugui recollir. També hi ha una sèrie de dades, que aquestes són diria, encara més personals i que no, lògicament, són completament nostres, com és l'origen racial o ètnic, la salut, la vida sexual, la revelació doncs, de la nostra ideologia o l'afiliació sindical, la nostra religió i creències, totes aquestes dades, lògicament, són nostres i les hem de protegir. I són protegides per la llei.
I per què les hem de protegir? Què implica que se'ns protegeixin aquestes dades?
En primer lloc, és perquè, com qualsevol propietat, ens pertanyen i, per tant, som titulars d'aquestes dades i el ser propietat nostra, doncs no hem de donar-les o apartar-les així com així, sinó que ja a vegades ens venim obligats a donar-les. Ens venim obligats quan es tracta, que ens, i en som conscients, doncs d'una relació contractual, ja sigui de negoci laboral o perquè la pròpia administració pública ens les demani amb l'exercici de les seves competències. També pensem, de totes formes, que hem dit abans, que aquestes dades també estan protegides per la llei, el dret fonamental a la protecció de dades personals, per garantir i protegir doncs, les nostres llibertats individuals i especialment el que és l'honor i la nostra intimitat personal i familiar. Hem de protegir-les per tenir control de les nostres dades. Perquè hi ha un tema molt important. Hem de saber per què les poden fer servir.
Ja, si no tenim mal entès, un dret a la protecció de dades personals, senyor Conesa. En què consisteix?
Bé, aquest dret fonamental de protecció de dades, en primer lloc, saber qui té la informació sobre nosaltres. Quina és aquesta informació? D'on prové? I per quina finalitat es tenen aquestes dades? A qui es faciliten? En tant que es tracta d'informació doncs, que no pertany a qui la gestiona, sinó que pertany al titular, a la persona doncs, que identifica. El dret a la protecció està previst a la Constitució espanyola amb l'article 18 i també recollit a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en l'article 31. Sí, la llei ens empara, però nosaltres hem de ser curosos en protegir-nos-les.
Quan donem les nostres dades personals com a consumidor, senyor Conesa? Vostè ha posat algun exemple per començar?
Sí, n'hi ha una fila d'exemples, eh? Quan donem les dades necessàriament. Per exemple, volem contractar un servei d'aigua, electricitat o de telefonia. Quan obrim un compte corrent o fem qualsevol gestió de contracte amb les entitats financeres. Sí, anem a fer un viatge o comprem un bitllet d'avió. Totes aquestes accions requereixen, doncs, una identificació. Si fem compres per internet o si ens matriculem en una universitat, si tenim una relació laboral, de negocis o amb qualsevol qüestió administrativa, ens traiem el carnet de conduir, hem de donar totes les nostres dades per força. Per tant, en aquests casos les hem de donar, però no n'hem de donar mai més d'aquelles que són estrictament necessàries.
Aquí hi ha una paraula clau, que és la paraula tractament. És a dir, nosaltres donem les dades perquè se'ns obliga a fer-ho si volem per contracte determinades coses, o si volem tenir un carnet de conduir, o si volem que se'ns faci qualsevol servei a casa, però aquestes dades, amb aquestes dades la persona que se les apunta no pot fer el que vulgui, no les pot difondre,
no,
per exemple.
Què entenem, doncs, per un tractament de dades? És qualsevol acció que es realitzi amb les nostres dades, ja sigui d'una forma automàtica, doncs agrupant-les, movent-les o el que sigui, o ja sigui manat, que permeti recollir-les, gravar-les, conservar-les, elaborar-les, modificar-les, bloquejar-les i cancel·lar-les. Per tant, aquestes dades, tot aquest tractament ha d'estar completament autoritzat i hem de saber nosaltres en tot moment què faran amb aquestes dades i hem de tenir, doncs, l'accés a la consulta, a la modificació o a l'anul·lació, si és necessari.
Precisament consultes, preguntes o preocupacions són les que podeu fer vosaltres, amics oients, en aquest programa. Ja ho sabeu, podeu trucar-nos per dir la vostra en directe des d'ara mateix al 93-409-2772, 93-409-2772. Qualsevol cosa que us hagi pogut passar en relació amb la protecció de dades o possibles inquietuds o dubtes que pugueu tenir pensant en el futur. Què és un fitxer de dades personals i qui és el responsable d'aquestes dades personals?
El fitxer de dades personals és un conjunt organitzat de dades, ja sigui d'una forma automàtica o sobre suport paper, que lògicament permeten identificar qualsevol persona. Llavors, aquí hi ha el que en diem la persona RF, que és la persona responsable del fitxer. És aquesta persona, tant física o jurídica, pública o privada, l'òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el conjunt i l'ús del tractament de les dades personals. I, lògicament, de tot el que conté aquest fitxer. També poden ser responsables del fitxer o del tractament sense personalitat jurídica que actuen en el tràfic com altres tipus de subjectes i que, per tant, són dades que hem facilitat i que la responsabilitat d'aquestes entitats és total com a responsables. Per tant, tota persona que té accés a les dades està obligada al secret professional i al deure de guardar-les. No les pot utilitzar sense autorització del propi, de la pròpia persona que és titular d'aquestes dades.
El que està clar, senyor Conesa, és que fa un temps les nostres dades personals potser no tenien tant sentit com a propietat per ser robades, perquè tampoc es podien fer tantes coses amb elles.
No, això és cert. Vull dir, avui pensem que hi ha un tràfic de dades molt important. Per què? Perquè hi ha finalitats, que són les finalitats comercials principalment, que donen i obren la porta a moltes companyies per entrar, contractar, oferir molts i molts productes o serveis a totes les persones. I, a més, hi ha un altre aspecte important, que les noves tecnologies també fan de que hi hagi una forma molt més àmplia d'utilització d'aquestes dades, de difusió i de canals de comunicació per aquestes ofertes o activitats comercials.
Quines són les fonts d'accés públic?
Bé, les fonts d'accés públic són aquelles com el cens promocional i tot el que són els repertoris telefònics. Per tant, les llistes de telèfons, que moltes vegades, quan en parlem, diem de que aquells que no vulguin o demanin la seva eliminació o també que s'apuntin a les llistes Robinson. Però també els grups professionals, o sigui, totes aquelles persones que perteneixen a un grup, estan col·legiades i que, per tant, tenen un llistat sobre qui són, però principalment també són dades que són limitades en aquella funció que fan, en aquella professió. Per tant, aquests són, doncs, el que en podríem dir les fonts d'accés públic.
Avui ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Quan ens demanen dades personals, de què hem de ser prèviament informats, de manera expressa, precisa i clara?
Bé, resumint una mica el que hem dit, de l'existència del fitxer, de la finalitat de la recollida i dels destinataris a què va aquesta informació. Si és de caràcter obligatori o no. I també, doncs, de les conseqüències d'obtenir les nostres dades o què passa amb la nostra negativa. Ens han d'informar també de la possibilitat d'exercir, que és total legítima, els drets a l'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, i també de la identitat i la direcció del responsable del tractament, que al final és aquest responsable últim i que ha de respondre d'un mal ús si el fa de les nostres dades.
És a dir, que la clau, d'alguna manera, és que se'ns informi bé de com utilitzaran les dades i de rebre el nostre consentiment.
Sí, sí, sí. Sí. I
que tenim uns drets aquí.
Uns drets que els tenim i que hem d'exigir que siguin respectats. El que passa que moltes vegades contractem un servei o donem una informació i ens trobem de que hi ha una lletra petita que potser no se'ns informa o que no ens llegim sobre que ens diuen, doncs, que si no fem cap oposició, que si no diem el contrari, aquestes dades passen, doncs, a un fitxer i aquest fitxer serà, doncs, utilitzat per la companyia i llavors l'afegitó per aquelles altres companyies filials. Vull dir que, per tant, moltes vegades ens trobem que estem dintre, doncs, d'una base de dades i diem, però si nosaltres no... I resulta que sí, perquè estava en un contracte i la companyia que llavors es dirigeix a nosaltres és una companyia filial d'aquesta. I per tant, hem d'estar molt amatents amb aquest tema. I procurar no donar cap dada més que aquella estricta necessària i exigir, doncs, la seva confidencialitat.
Doncs bé, hem parlat de drets, de dades. No sé si encara volies, Carla, afegir alguna
cosa.
No,
és que ens queden molts temes sobre protecció de dades perquè és un tema important per nosaltres, pels nostres fills, per al futur. Crec que no hauríem de seguir parlant la setmana que ve, si li sembla bé, senyor Conesa.
Cap mica de problema. Vull dir, és un tema, doncs, que lògicament a vegades som molt curosos en no dir res de nosaltres i amb altres, alegrement, les diem i no sabem llavors a on van a parar. Principalment amb els temes de la xarxa, amb internet.
Deixem això pendent perquè també avui tenim una qüestió important per tractar amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i és que hi ha un concurs de creditors del grup Horizonia, d'agències de viatges i companyia aèria, que, vaja, presenta una situació que ens explicarà el senyor Conesa. Quina és la situació actual i què han de fer els afectats per presentar la seva reclamació i incloure's en un llistat de creditors?
Sí, fa aproximadament, doncs, més de 3 mesos que va sortir la notícia, doncs, del preconcurs del grup Horizonia, que això va representar una problemàtica important per molts viatgers o possibles viatgers que havien contractat, doncs, amb companyies de viatges del grup i que, per tant, es podien trobar un problema. En el seu moment vam informar, tota la informació està a la pàgina web, però en aquests moments sí que és cert que el jutjat mercantil número 1 de Palma de Mallorca ja va declarar concurs de creditors. Penseu que hem dit abans, estaven en preconcurs. Hi ha concurs de creditors. Això va ser el dia 4 d'abril i el dia 12 es va publicar en el butlletí oficial de l'Estat. Per tant, davant d'aquesta publicació, i com hem dit moltes vegades, la via judicial exclou la via arbitral, se'ns impossibilita la mediació en els organismes de consum per la resolució de qualsevol reclamació que hi hagi. Per tant, s'han de seguir altres vies.
I quines són aquestes vies?
Bé, en aquests moments, tots els afectats que no hagin pogut recuperar, pensem que també hem dit diverses vegades que totes aquelles persones que van pagar amb targeta de crèdit podien dirigir-se, i si no ho han fet, encara ho poden fer, dirigir-se a la seva entitat emissora i demostrar que el servei no s'ha complert i demanar l'extorn d'aquest càrrec. Totes les que, a més, vulgui, doncs, no ho hagin fet i vulguin anar per la via judicial...
És l'obligació perquè... del banc, no?
S'han de fer-ho, sí, perquè vull dir, hi ha una garantia a les passarel·les doncs, de pagament, sobres que no poden abonar a la companyia el servei fins que s'ha fet. Per tant, si no s'ha fet, tenen l'obligació, sempre que sigui per culpa de la companyia. Però per l'altre... cantó, hi ha persones a la millor que s'han vist perjudicades, que tenen danys i perjudicis, doncs totes aquestes persones tenen un mes natural, o sigui, és a dir, fins al 12 de maig, per comunicar a l'administració concursal els crèdits que tenen contra Horizonia i reclamar tots aquests imports pagats, ja siguin despeses fetes també o danys i perjudicis.
Quines vies per comunicar aquestes reclamacions tenen?
Bé, primer, la informació. La informació que des del primer moment està a la nostra pàgina web www.consum.cat en un avís específic pel cas Horizonia. I com poden comunicar el seu crèdit? Poden fer-ho a través de la pàgina web de la concursal, que és www.webconcurso.es/horizonia.html o enviant per escrit els originals o còpies compulsades de tota la documentació que tinguin, contractes, factures, tota, per carta certificada, burofax o correu administratiu a l'administració concursal Grup Horizonia, que això està en Insolnet Administraciones Concursales SLP, al carrer Cecilio Metello, número 11, escala A, 5B, això és complicadíssim, 07003 de Palma de Mallorca.
Els nostres oients que no ho hagin pogut apuntar poden trobar tota aquesta informació a www.consum.cat.
Sí. I tant que sí. I si a més doncs, no sabem exactament com fer-ho i com comunicar els crèdits, sempre podem dirigir-nos al Servei d'Orientació Jurídica amb una associació de consumidors, i si no, per més informació, com hem dit, a www.consum.cat o al 012.
En tot cas, hi ha també drets en cas de cancel·lació ocasional d'un vol, no? Per
sí,
reclamar, breument, sisplau.
Sí, les compensacions doncs, o indemnitzacions, sempre i quan doncs, la companyia no hagi avisat amb una antelació de dues setmanes, els danys, o sigui, els drets que es tenen de compensació són que amb una distància de vol fins a 1.500 quilòmetres intracomunitaris, 250 euros. No intracomunitaris, també 250 euros. De més de 1.500, 400 euros. I distàncies superiors a 3.500 euros, els intracomunitaris, 400 euros, i els no intracomunitaris, 600.
Ho deixem aquí. Gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
I de què parlareu avui, Carla Gràcia, en el programa Plusvàlua a les 8?
Avui parlarem d'un tema que és que té poca, diríem, bona premsa ara mateix, però que pot ser una gran oportunitat de futur, com és el nou sector immobiliari, com es planteja. Parlarem amb Toni Bosch, economista i especialista del sector.
Que vagi molt bé, Carla. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Parlarem durant els propers minuts de Nova Humanitas, una escola de psicologia aplicada que també s'autodefineix com una psicopedagogia del creixement de la persona. Les accions de formació d'aquesta entitat són sobretot sessions de treball pràctiques adreçades a qualsevol persona que desitgi de veritat conèixer-se i créixer personalment per millorar la seva qualitat de vida. Les sessions bàsiques són les que tenen el títol d'autodescobrir-se, de descobrir-se a un mateix. Aquesta psicopedagogia del creixement es manifesta en un treball agrupat en dos caps de setmana, no dormint al lloc, sinó desplaçant-se físicament al barri d'Hostafrancs, on Nova Humanitas té la seva seu a Barcelona. La propera sessió, la més immediata, a la capital catalana, és del 17 al 19 i del 24 al 26 de maig. Sempre es comença en divendres al vespre i el treball és dissabte i diumenge tot el dia, com dèiem, en els dos caps de setmana. D'aquestes sessions que volen prendre consciència, que volen treure el millor d'un mateix i estimular uns valors més enllà de les creences que tingui cadascú, parlem amb Josep Font, que és el fundador de Nova Humanitas, una entitat que té una implantació arreu d'Espanya i de Portugal. Va arribar aquí de la mà també de Maria Àngeles de los Ríos. Mossèn Josep Font, que és sacerdot del Bisbat d'Urgell, concretament rector d'una parròquia de Puigcerdà, és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Mossèn Josep Font, bon dia una vegada més.
Bon dia.
Potser alguns oients el recorden, però avui ens visita per explicar-nos el que és aquesta sessió d'autodescobrir-se i anunciar-nos la propera.
Ignasi, ho has explicat tan bé tu que quasi...
No, home, no!
No, no, de veritat, veig que un...
Déu me'n guard.
Tenes enterat molt bé.
Com que no és la primera vegada que en parlem, també això als periodistes ens ajuda, oi?
Molt bé, molt bé. Ets un xicot intel·ligent que saps anar a l'essencial. Bé, com vos ha dit l'Ignasi, Nova Humanitas, us ho direm amb més calderilla, si voleu, amb un llenguatge més planer, potser, el que intenta és que la persona descobreixi tots els tresors que de dins. Malauradament, a vegades les educacions ens han fet veure els defectes que tenim, però no ens han fet veure les qualitats que tenim, el potencial humà que tenim dins. I tots nosaltres, jo dic que som com un joier, tenim una quantitat de joies, o si voleu, una quantitat de plantes, és una quantitat de potencials, de potencialitats que tenim dins, i potencialitats que si els desenvolupem ens faran feliços. Dic, tenim aquests potencials que no els coneixem. I en els coneixer-nos, al no coneixer-los, no els podem desenvolupar. I en no desenvolupar-los, vivim a mitges. És a dir, vivim una vida humana a mitges. Primer es tracta de conèixer. Conèixer com funciona la persona, els parts que hi ha en nosaltres, com l'enteniment, influència la sensibilitat, com és la sensibilitat en el cos, en la consciència. Coneixer-nos com funcionem. I després, sobretot, veure aquesta quantitat de potencials, de realitats positives que tenim dins nostre. Jo estic convençut de que la felicitat és el fruit de desenvolupar els potencials que tenim dins.
Nova Humanitas porta ja uns 25 anys...
30.
30 anys, Déu-n'hi-do, treballant per la persona, en definitiva.
Jo sempre dic que si morís ja valdria la pena, però si Déu ens dona anys de vida anirem treballant, no? Però, esclar, són moltes persones que se n'han beneficiat i, esclar, per nosaltres és un goig, no sé, trobar una persona pel carrer, mira, vaig fer un curset amb vostè fa tants anys i allò em va canviar la vida. Doncs molt bé, m'alegre. Esclar, m'alegre molt.
Vostè és sacerdot del Bisbat d'Urgell i l'altra fundadora de Nova Humanitas, impulsora de les sessions, Maria Àngeles de los Ríos, és una laica consagrada que està a Madrid. Per tant, la dimensió cristiana del projecte és molt clara, tot i que són d'alguna manera oberts a totes les sensibilitats.
Estem oberts, nosaltres som cristians 100% i la nostra, entre cometes, santa intenció és que les persones trobin el Crist vivent, i m'agrada dir-ho en aquest temps de Pasqua. Jo, la veritat, si darrere això no hi hagués el facilitar a la gent que trobin Déu, jo no ho faria. Vull dir, és una manera de ser capellà. és unir la psicologia amb la teologia espiritual. És clar, per mi és molt satisfactori quan aquella persona em diu des de que vaig fer la sessió rezo. Això, diverses persones m'ho han dit. És a dir, nosaltres estem convençuts que quan la persona, tot tipus de psicologia que no tingui una ideologia darrere, té de reconèixer que la persona humana està oberta al transcendent. Aleshores, quan les persones troben dins d'elles aquesta obertura al transcendent i el practiquen, el senten, què passa? Que dins d'elles troben el motor de viure, el Crist ressuscitat a dins que els hi dona vida. Troben la font on poden saciar la set, troben una força. Al fons és això el que pretenem, eh?
D'aquesta primera sessió de psicologia aplicada, però la de descobrir-se un mateix, no s'ha de sentir exclòs ningú, i recordem que tothom qui vulgui es pot posar en contacte amb Nova Humanitas a través de la web novahumanitas.org o a través del telèfon de Josep Font.
Deixa'm que et digui una cosa. Nosaltres tenim dos tipus de sessions. Unes que són de formació humana, i són 20 i pico, i ningú se'n té de sentir exclòs perquè utilitzem un llenguatge universal que tothom pot entendre, creents o no creents, i aleshores sí que tenim sessions específicament pels creients, eh? Com poden ser l'Eucaristia en la meva vida, viure avui el meu bautisme, Quaresma, camí vers Pasqua, inclús recessos, tinc set de Déu, pregar amb els salms. Però, esclar, què ens passa? Això venen a persones ja interessades, que ens demanen directament a la sessió aquesta de formació espiritual, o persones que han fet diverses sessions de Nova Humanitas, d'aquesta sessió purament psicològica, i després s'interessen per l'espiritual, que per nosaltres és una gran satisfacció.
Avui estem parlant amb Josep Font, sacerdot del Bisbat d'Urgell i fundador i impulsor de Nova Humanitas, especialment a Catalunya, on fa sovint diferents sessions, diferents treballs d'autoconeixement, de descobrir la persona, de descobrir el millor de cada persona. Li sembla que donem el seu telèfon mòbil, com fem habitualment?
Ah, sí, molt bé. A veure, hem dit que comencem el divendres, els que puguin, si de veritat no poden que sigui el dissabte, comencem el divendres perquè sabem que les persones que venen el divendres, el dissabte a primera hora, estan a punt de treballar molt bé. Si algú m'escolta i és de formació jesuítica, ho entendrà molt bé. És allò dels punts de meditació, no? Això és clar, o sigui, es veu molt clar. La persona que arriba el dissabte, fins allà a migdia no hi ha entrat. La persona que ha vingut el divendres, el dissabte a les 9:05 està dins.
Sí, sí, sí.
Això és així.
Dins de la sessió, dins del contingut.
Dins d'aquesta dinàmica, perquè, és clar, això no són uns cursos, ho ha dit molt bé, són unes sessions, si voleu vosaltres, és com fer una gran escudella, cada un hi fica el nostre, no? Però, esclar, fins que tot està calentet per poder-hi ficar, doncs cal un temps. I el divendres a la nit és molt bo.
I cal sortir de l'autopista, oi?
Cal sortir de l'autopista.
El carril de l'acceleració, eh? El divendres al vespre.
Estem amb tantes coses que si arribes allà... Ui, no, primer tens de descarregar la motxilla, no? I per descarregar la motxilla es necessita un temps, i per això el divendres al vespre.
Recordem, divendres 17 de maig, i dissabte i diumenge 18 i 19 de maig tot el dia... I el cap de setmana següent, divendres 24 i dissabte i diumenge 25 i 26 de maig, sessions a Barcelona, que és al carrer de...
Àliga 12.
Àliga número 12, a prop del metro d'Hostafrancs i de plaça de Sants, no?
Sí, a 3 minuts a l'Hostafrancs i a 8 minuts al metro plaça d'Espanya.
De plaça d'Espanya, perdó. Molt bé, queda aclarit, el telèfon de mossèn Josep Font és el 61-61-64-006.
61-61-64-006. Us espero.
Des d'ara mateix poden trucar als oients que ho vulguin a mossèn Josep Font per demanar informació i apuntar-se a aquesta sessió d'autoconeixement. És només aquest petit compromís dels dos caps de setmana.
Res més.
Anant a dormir a casa.
És un dedicar-se 4 dies amb un mateix a cuidar la seva persona. Jo penso que és la inversió més bona, eh? El temps que ens dediquem a nosaltres mateixos per millorar la nostra qualitat de vida humana i cristiana.
I que ningú no s'espanti, perquè em sembla que les sessions són dirigides, ben
facilitades. Són molt lleugeres, sí, eh? Ui, sí, encara que siguin molt moltes hores, parem molt sovint i és una cosa molt mongívola i són dinamitzadores, la veritat, la gent surten molt contents. Això sí que us ho puc dir, jo no recordo ningú que hagi sortit descontent.
Doncs esperem que es pugui omplir aquesta sessió del 17 al 19 de maig i del 24 al 26 a Barcelona, al carrer Àliga número 12, a prop del metro d'Hostafrancs i a prop també del metro de plaça d'Espanya a Barcelona.
Per a més informació, a les 3w.novahumanitas.org o bé al telèfon 61 61 64 006. Gràcies, mossèn Josep Font, fundador de Nova Humanitas, que vagi bé aquesta i altres properes sessions.
Moltes gràcies per la teva atenció.
Adéu-siau,
bona
bon
Pasqua
dia.
A tots.
I bona Pasqua.
Ràdio Estel. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Terra Santa tindrà museu propi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
I comencem ara Nutrició i Salut, un espai que està al servei de tots vosaltres, amics oients, per orientar-vos i ajudar-vos a seleccionar aquells aliments que vagin millor per a la nostra salut, per al nostre organisme, d'acord amb l'època de l'any, com estem fent sobretot aquests últims mesos, perquè no és gratuït que en determinades èpoques de l'any es mengi una cosa i no una altra, i algunes coses també es deixin de menjar. Per què es mengen unes coses i per què no ens mengem altres són temes que sempre tractem amb la nostra col·laboradora habitual d'aquesta secció, que és Maria Josep Rosselló, experta en nutrició, alimentació i dietètica. Senyora Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Molt bon dia. Efectivament, tens tota la raó. Ens condicionen moltes coses pel fet de que es consumeixin determinats aliments. I no és només les èpoques de l'any, sinó fins i tot allò que ens assenta especialment bé o no bé. Bé, estem gaudint d'aquesta primavera, també una primavera que de tant en plou, però el que està molt clar, i tots tenim molt clar, és que ha augmentat molt la intensitat de llum. I això també influència en determinats aliments, com per exemple és la llet. La llet és un aliment en què el bestiar, si viu en bones condicions, com hauria de viure, rep molta més irradiació solar i, per tant, la dosis, per exemple, de vitamina D de la seva dieta no és que augmenti, sinó que ells també tenen una capacitat de producció més alta i això fa que, diríem que la llet de primavera i estiu pues, té una dosis més alta encara de vitamina D. Però clar, estic parlant de llet sencera i avui voldria parlar de la varietat, no de productes, sinó d'un mateix producte de la llet que tenim en aquest moment, perquè realment és espectacular. El que ha passat en pocs anys ha sigut una cosa espectacular, com tenim una oferta de llets variadíssima. Partíem d'una sola llet, que és la llet, normalment, de vaca, no? Que és la llet sencera, tal qual. I en aquesta on pot haver aquesta variació, no?, de dosis vitamínica en funció de l'època de l'any, etc. Però clar que nosaltres també, si prenem el sol, serem capaços de fabricar vitamina D. Insisteixo en aquesta vitamina perquè una alerta, moltíssima gent té carència d'aquesta vitamina, moltíssima gent més del que ens imaginàvem, perquè realment no prenem el sol d'una manera normal i habitual, estem molt tancats, ara molta gent ho estarà pensant, no?, efectivament, on treballen, en ambients absolutament tancats, que no entra la llum, etc. I això està condicionant aquesta carència de vitamina D. I la llet és una de les fonts principals de vitamina D de la dieta. Per tant, si no la fabriquem prenent el sol, la hem de prendre amb la dieta. Però si prenem llet sencera, aquesta llet, que era l'única que es prenia abans, després es va començar a fer la llet desnatada, una cosa bastant fàcil de fer, tècnicament, és treure-li el greix de la llet. I d'entrada, això va suposar una llet sense greix, amb una disminució de calories considerable, perquè si una llet sencera està amb unes 65 quilocalories per 100 grams, la llet desnatada està amb 35, per tant, de 65 estalviaven 30. És quasi la meitat, és quasi una disminució d'un 50%. Però al treure-li el greix, també li treien aquestes vitamines A i D. Per tant, fixi's quan comprin les llets desnatades que estiguin enriquides amb aquesta vitamina A i D, perquè si no la seva llet no serà un bon aport, no serà un aport nul d'aquestes vitamines, d'acord? Després es van inventar la llet semi, és aquesta mitja, no? Perquè molta gent deia, és que la llet desnatada no m'agrada gens. Bueno, doncs ens quedem en un punt intermig. I aleshores van quedar amb una llet semi, que en lloc de tenir 65 calories que té quilocalories que té la llet per 100 grams normal, estan 45, no és tan baixa 35, però està en 45. Conserva una mica aquestes vitamines i aquí estem en un punt intermig. I tot això era només tocant el greix de la llet, aquest greix que molta gent no el tolera bé, no? Uh-huh. I aquí ja, bueno, segur que molta gent dirà realment jo no tolero la llet sencera, em sento malament, fins i tot amb el tema d'obesitat pues, s'ha pogut recomanar, amb el tema del colesterol també, no? Prendre menys greix a partir de la llet. Clar, tampoc és tanta quantitat de greix, perquè estem parlant d'uns 3 grams, 3 grams i mig per cada 100 grams amb la llet sencera. Per tant, tampoc és una dosi molt alta. A vegades el greix s'escapa per altres llocs de la dieta i no pas de la llet, no? Uh-huh. I ni tampoc té una dosi de colesterol molt alta. No és un aliment molt ric en colesterol. Però bé, són normes que s'han anat posant i aquí estem, no? Amb una oferta d'aliments que a vegades la gent diu, bueno, però si jo el que prenc és un talladet, té molta importància que prengui llet sencera o desnatada. La veritat és que de la mica de llet que posin en un tallat no tindrà cap mena d'importància, no? D'aquí no vindran les calories de la seva dieta total, ni engreixar-se o no engreixar-se. Uh-huh. Més aviat seria un no tolerar-ho bé, no?
Sí, perquè moltes vegades anem passant els anys de la vida i no ens adonem que alguns components de la llet no els tolerem. De fet, pot ser que hi hagi hagut gent que s'adoni tard, no?, que és intolerant a la lactosa, per exemple.
Exacte, i aquesta ja és una altra història que ara, diríem, està molt de moda, i per això l'interès de parlar-ho avui. Perquè una cosa és el greix, i el greix pues, s'entrarà malament a persones pues, tal vegada amb problemes digestius hepàtics o amb problemes de vesícula biliar, perquè és greix, no? I és un greix molt especial, que passa molt ràpidament al fetge i no a tothom li senta bé. Però quan parlem de la lactosa, parlem del sucre de la llet. Uh-huh. Que està clar que amb una llet desnatada el sucre no desapareix en absolut, es conserva tot. És un sucre també molt especial, és a dir, si el greix de la llet és especial, el sucre de la llet també és molt especial. És un sucre, que anomenem lactosa, que no el trobarem en cap aliment més, en cap. Val? Per exemple, si nosaltres parlem d'hidrats de carboni, parlem de midó, doncs midó, que és un molt complexa, és una hidrat de carboni complexa, doncs ho tenen tant les patates com els llegums com els cereals. Però, en canvi, si parlem de sucres simples, que és un format per dues unitats, aquesta lactosa, que està formada per glucosa i galactosa és el propi de la llet, encara que sigui molt petitona aquesta molècula, si la comparem amb un midó, efectivament requereix d'un enzim especial per poder-ho digerir. És a dir, el nostre organisme ha de fabricar una substància, que és la lactasa, que si no la fabrica no digereix aquest sucre. I aleshores aquest sucre, la lactosa, si no es digereix, dona realment molts problemes. D'entrada, molta gent no nota més que una pesadesa, no? És allò de puf, no? De bon matí, em prec la llet i em resulta com a passada, no? I hem provat la desnatada i continua tenint la mateixa sensació. Per tant, si hem d'una desnatada tenen la mateixa sensació, és molt fàcil que es tracti de la lactosa. Altres persones els provoca molèsties intestinals. Ja no estem parlant d'estómac, sinó molèsties intestinals, no? I fins i tot pot arribar a provocar diarrees. I ja, amb els casos greus, que aquests ja es diagnostiquen des de molt petits, aquests ja donen realment moltes més molèsties, no? I malestar realment amb el nen important, diarrees, i que aleshores s'ha de diagnosticar medicament. Però com tu deies, hi ha molta gent que se n'assabenta tard, no? És a dir, es va fent gran, i a mesura que es va fent gran, no és una cosa sobtada, sinó és una cosa que va passant mica en mica, tenen l'hàbit de prendre llet, la continuen prenent, però tenen aquestes molèsties digestives. Bé? Pues ara la indústria ens ofereix la llet sense lactosa. Sí.
És una llet que es pot recomanar o que és assumible? Que és...
Es podia recomanar a tothom, perquè realment... no cal que la prengui la gent que tolera bé la llet sencera, però no li faria mal a ningú, perquè l'únic que han fet que es pot fer és, i d'una manera també molt simple, perquè bueno, les tècniques avui en dia ens ho permeten, és digerir aquesta lactosa. Digerir vol dir trencar. Si jo abans deia que la lactosa està formada per dues unitats, es poden imaginar com dues boletes, una que és glucosa i una que és galactosa, que estan enganxades, estan juntes. I la nostra digestió, a través de la lactasa, les ha de separar i ha de deixar aquestes dues boletes lliures perquè puguin travessar la barrera intestinal, perquè serveixin de font d'energia, etc. Però si no tenim aquesta lactasa, no es desenganxen i aleshores és quan es donen aquestes molèsties digestives. La indústria el que fa és ja deixar donar-te-les separades. O sigui, no disminueix la dosis de calories de la dieta, no disminueix la dosis d'hidrat de carboni, però és un hidrat de carboni que en lloc de ser lactosa, és glucosa i galactosa. Que això no li seta malament a ningú, podríem dir que pràcticament a ningú, val? I que, per tant, és una feina feta digestiva, no? Clar, és més fàcil de digerir perquè ja està digerida. D'aquí que a vegades s'anunciï com la llet lleugera, i aquí pot donar confusió, no és que hagin baixat les calories, ni han disminuït els hidrats de carboni, tenen els mateixos, és a dir, les calories que obtindran a partir dels hidrats de carboni seran els mateixos. El que passa és que sí pot sentar molt bé a gent que fins aleshores la llet, fins i tot la desnatada, li sentava malament. I hi ha una oferta, en aquest moment, trobaran una llet semi sense lactosa, una llet desnatada sense lactosa, ben fetes, amb vitamines A i D afegides, i per tant hi ha una oferta realment importantíssima i que val la pena parlar-ho perquè molta gent no s'assabenta que existeixen aquestes llets.
Sí.
I clar, hi hauria gent que diria pues que deixin de prendre llet, però és que aleshores deixaran de prendre una de les fonts de calci més important que existeix. És un aliment de fàcil ús, no només per prendre de bon matí, que és un aliment que per gent gran, per exemple, pues, bueno, que potser no té molta gana, pues un got de llet se la prenen amb facilitat, que és un líquid més que prenen al llarg del dia, i per tant està bé que hi hagin aquestes ofertes. I torno a insistir, no és que tothom no pugui prendre llet fins a molt gran, perquè hi ha gent que la tolera fantàsticament bé, i tenim gent de 90 i més de 90 anys que continuen prenent llet sencera i li senta fantàstic i tenen una salut envejable, i en canvi hi ha altra gent que, bueno, doncs en una mitjana edat troba que aquella llet ja no li senta prou bé.
Avui amb Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica, parlem de les variants de la llet. Sabem també, senyora Maria Josep Rosselló, que hi ha corrents en el sector de l'estudi i dels experts en l'alimentació partidaris d'eliminar la llet animal per qüestions naturals o naturistes. No. Vostè és més aviat partidària de mantenir-la.
En el món científic el que hi ha són evidències de... si es té intolerància a algun component d'un aliment, sigui la llet o no sigui la llet, no s'ha de prendre aquell aliment. Aquestes teories de que som els únics animals que prenem llet de grans, pues sí, som els únics que cuinem, que fem una verdura bullida, l'altre dia parlàvem d'escalivada, som els únics que fem una escalivada, etcètera, etcètera. Per tant, això no és un argument vàlid. L'argument, i torno a insistir, és, l'argument vàlid és, sí, hi ha un aliment que no ens senta bé, sigui el que sigui, i podria ser un aliment tan vegetal i tan fantàstic com, per exemple, les nous o les ametlles, i hi ha gent que no les podrà menjar perquè li sentaran molt malament. Per tant,
clar,
no seria l'opció de dir no prenguis llet i pren llet d'ametlla, però alguna persona la podem fins i tot arribar a matar si pren llet d'ametlles perquè és al·lèrgica a les ametlles. Per tant, això no s'aguanta, de veritat. Aquestes corrents no són vàlides. I avui en dia el que hem de fer i estar agraïts és la quantitat d'aliments que podem tenir. I per algunes persones, per molt que vulguem introduir alguna beguda vegetal, tampoc ho aconseguirem perquè no els hi agradarà. Jo m'he trobat amb molta gent gran que dius, bueno, pues si no senta bé la llet, vol provar, per exemple, pues una beguda de soja, i la proven i jo m'ho prendré de cap manera, això. I podem caure en una desnutrició perquè, torno a repetir, la llet amb molta gent, i especialment amb molta gent gran, pues arriba a ser un dels aliments bàsics, perquè s'ho prenen d'una manera molt fàcil, que és, és un producte begut, que tenen problemes de masticació, també s'hi aporta bones dosis de proteïna. Per tant, no es pot generalitzar d'aquesta manera i dir per tothom és dolent, i menys ara que tenim tantes ofertes.
Doncs avui hem parlat de les variants de la llet amb Maria Josep Rosselló en el nostre espai de nutrició i salut, que sempre està obert a la vostra participació. Amics oients, avui no és possible fer-ho via telefònica, però sí per correu electrònic us animem a escriure'ns missatges a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat o també entrar en el nostre Facebook, facebook.com/elprimercafe de Radio Estel. Alguna cosa més per afegir, alguna orientació
bé, o precaució? Bé, dir-los que segur que molta gent està en aquests moments pensant, ui, hi ha més llet, si jo compro una que està enriquita amb àcids grassos omega 3, efectivament, i això no serà més que una llet semidesnatada que li han tret el greix, o una llet desnatada totalment, que li han tret el greix de la llet i li han afegit un greix, diríem, altament saludable, però que, clar, també hauríem de dir a qui li convé i a qui no li convé. O altres llets que fins i tot estan enriquides en fibra. Per tant, realment, si, lo que deies, Ignasi, si algú té curiositat o vol fer preguntes, estem a la seva disposició.
Una vegada més, moltes gràcies, Maria Josep Rosselló. Ens ha acompanyat la nostra col·laboradora dels dijous, com és habitual, des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, habitual aquesta temporada. Gràcies una vegada més. El proper dijous, que ja serà el primer dijous de maig, ens retrobem. I em sembla que ja començarem un període on la fruita serà protagonista, novament.
Ja parlarem de les fruites de primavera, perquè ja en tindrem forces.
Doncs molt bé, esperem que n'arribin a dojo. Adéu-siau, fins aviat, bon dia.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 2 de maig, llagostí cuit de 40-60 peces per quilo a 7,90 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i part millor.
Recorda, llagostí cuit per 7,90 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui, en la festa de l'evangelista Sant Marc, felicitem els Marcs per molts anys. Nosaltres tornem demà a les 8. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.